Ye chabula min,
halawang ye
chabula,
halawang ye
chabula min,
halawang ye chabula, halawang ye chabula
ma,
halawang ye chabula, halawang ye chabula
min,
halawang ye chabula, halawang ye chabula
ma,
halawang ye chabula, halawang ye
Bon dia, de nou amb tots vosaltres, un altre programa del 3 Barrat.
Aquest programa cultural i literari de Ràdio Falset que us arriba sempre després de l'Espai Rodamont.
I com ja sabeu, un espai literari que també està inclòs dintre del magazín dels dissabtes al matí de Ràdio Falset, La Finestra, i que també sabeu, suposo, que repetim els diumenges a la tarda.
Volem ser un espai obert on hi pugueu participar també vosaltres.
I ho podeu fer amb tota mena d'aportacions, ja sigui amb les vostres crítiques, positives o suggeriments per tal de millorar-lo.
Per tal que pugueu fer aquestes aportacions, us donem un telèfon i una adreça de correu electrònic.
Que són els següents. El telèfon és el 977 83 11 35 i el correu electrònic és trasbarrat@radiofalset.net, que com veieu hem creat especialment per als oients d'aquest programa.
Cal tenir en compte que per raons tècniques no hem pogut posar la C trencada del nom del nostre programa i hem hagut de posar una simple S, però volem rebre els vostres emails.
Quan es van plantejar aquest programa ja sabíem que seria dificultós enganxar els oients, però nosaltres hi posem el màxim esforç i il·lusió perquè això sigui així i us interessi. I a partir d'ara ens ho digueu, ni que sigui a través d'aquesta adreça electrònica.
Com sempre i mensualment, us anirem portant en aquest espai un seguit d'apartats com són...
Notícies breu al voltant de la cultura i de la literatura. Us farem també un recull i us mentarem alguns premis i concursos als quals pugueu presentar els vostres treballs literaris o artístics.
També us farem una recomanació molt personal d'un llibre. Avui, concretament, us parlarem de L'ombra del vent, un llibre de Carlos Ruiz Zafón que ha tingut un gran èxit i està tenint-lo encara en aquests moments.
També tindrem un aparador de llibres perquè podeu triar i remenar els llibres que més us convinguin segons els vostres interessos.
I acabarem amb la lectura de la llista dels llibres més venuts durant el darrer mes a les principals llibreries de Catalunya.
I ara, sense més temps a perdre, comencem amb les notícies del Tras Barrat.
Miramos a por el ventanal para inventar otra vida en la misma ciudad.
El president català Pasqual Maragall es va reunir amb el director de la Fira del Llibre de Frankfurt, Jürgen Buss, per lligar cap sobre la participació de la cultura catalana l'any 2007. Buss també es va reunir amb el regidor de Cultura de Barcelona, Ferran Mascarell, i amb el gremi d'editors.
Dissabte passat va ser la gran nit de les lletres a Tarragona. Després que les últimes dues edicions del Pini Soler de narrativa van quedar deserts, la del 2003 amb polèmica inclosa, hi havia molta expectació a Tarragona per conèixer qui s'enduria un guardó que semblava ser malastruc els últims anys, tot i estar dotat amb 20.000 euros. Antoni Pladevall i Aromí, que va néixer a Tredell l'any 61, va ser finalment proclamat dissabte passat vencedor amb Terres de Lloguer, novel·la que ell mateix defineix com a antiepopeia sobre els nostres pagesos. En la gala d'entrega d'aquests premis, que es van celebrar, com dèiem, a Tarragona, dissabte passat, també es va lliurar el Vidal i el Cové, de traducció, per a Jaume Hortolà, de Benissa. Els 12.000 euros li serviran per traduir el Faust de Goethe, el treball acabat literat també columna. Altres guardons d'aquests Premis Ciutats de Tarragona, organitzats per l'Òmnium Cultural i l'Ajuntament, van ser el Joan Amades de Cultura Popular, amb 3.000 euros, per al Drac Aquós, Folklore, Història i Tradició de l'Estany de Banyoles, de Jordi Garcia i Àngel Vergés. Amb el Gramunt i Subiela d'Història, dotat amb 4.000 euros, es va distingir la Restauració de Tarragona, de Salvador Rovira. El Comas i Madurell, de Poesia, dotat amb 3.000 euros, va ser per a Miquel López Crespí, per el seu poemari Les ciutats imaginades. El Rovira i Virgili, de Biografies, també dotat amb 3.000 euros per l'autobiografia de Josep Gironès. I el Tinet, de narrativa curta per internet, dotat amb 1.000 euros per a Lluís Olivan. Arola, Cossetània i l'Agulla es reparteixen tots aquests premis en la publicació d'aquests mateixos.
I continuant amb Tarragona, us parlarem ara de La pell del llavi. Des del passat 26 d'octubre, amb la inauguració del cicle literari Els joves de la pell del llavi pretenen apropar, una vegada més, la literatura i la poesia a tothom amb les seves accions i sensacions per tota la ciutat de Tarragona. Doncs la pell del llavi busca el ciutadà per regalar-li poesia, per fer-li gaudir del moment present, de la vida i de l'art. I ho està aconseguint. Ningú no calla al pas dels seus crits o bé del seu mut silenci, del seu esteticisme o del seu dinamisme trepidant. La pell del llavi ressona a la ciutat i amb ella la poesia. Un membre d'aquest col·lectiu comenta: «Em sento joiosa de poder expressar-me lliurement i intentar transmetre les meves passions vers la literatura amb la resta de ciutadans. Intercanviar somriures i mirades poètiques, versos i paraules. És bonic veure com algú es treu els cascos de música per compartir un segon amb tu a través de la poesia, escrivint-te a la samarreta. Veure com un nen somriu en regalar-li un globus amb paraules escrites per a altres infants com ell. O com un home gran t'ofereix de present aquella poesia que va escriure fa anys per a compartir-la amb tu i tots al llibre blanc de la pell del llavi. Això és la pell del llavi, compartir poesia. No som actors que només donen el seu espectacle. Pretenem bescanviar una mica de cadascun a través de la literatura, la poesia i la paraula».
L'escriptor Jaume Cabré s'ha trobat durant aquest mes de novembre amb 11 traductors de la seva obra. Jaume Cabré és un autor que ha aconseguit èxit de públic i de crítica i en els darrers anys ha estat un dels escriptors catalans més traduïts. Segons el seu editor, Isidor Cònsol, a la Fira de Frankfurt d'enguany es va signar o emparaular la traducció a 8 llengües dels 3 dels seus llibres. Per exemple, Les veus de Panama, el francès, neerlandès, alemany, hongarès i espanyol, L'ombra de l'eunuc, al francès i a l'eslové, i Senyoria a l'italià. Aquest mes de novembre, com deia, s'han trobat a Barcelona els traductors del llibre de Cabré. És una trobada sense precedents que va estar organitzada per l'editorial Proa, la Institució de les Lletres Catalanes, l'Institut Ramon Llull, per debatre problemes i solucions a la traducció de les obres de Jaume Cabré.
El primer volum de l'obra completa de l'escriptor barceloní Josep Palau i Fabre ja és a les llibreries des de dilluns passat. El títol de la primera entrega és «Poesia, teatre i contes». Segons ha explicat el director general de l'editorial Galàxia Gutenberg, Joan Terrida, és una obra que fa justícia als greuges que va patir Palau després de la Guerra Civil. Abans de la Guerra Civil, Josep Palau era un astre emergent. Segons va explicar el seu amic i comissari de l'exposició Josep Palau i Fabre, Passió i llibertat, que té lloc a la Fundació Palau de Caldes d'Estrac. Amb el franquisme, però, Josep Palau va estar oblidat i obviat. Davant d'aquesta situació, el seu amic Guillamón es pregunta encara avui què hagués estat de Palau sense els greuges causats arran de la Guerra Civil. És per això que enguany s'ha presentat un recull de l'obra literària completa de Josep Palau, un escriptor que va abraçar tots els àmbits i que ara vol fer justícia al seu oblit. El recull de l'obra de Palau es farà en dos volums. El primer d'ells recull el millor de la seva poesia, teatre i uns contes fins ara inèdits. El segon volum, que té previst ser a les botigues al desembre, és un recull d'articles de Palau, des de 1933 fins al 2004, i les seves memòries titulades El monstre. L'únic que no ha estat inclòs en aquest recull de l'obra de Palau han estat els llibres il·lustrats amb textos sobre Picasso, de qui va ser un gran estudiós, segons va explicar el director general de l'editorial Galàxia Gutenberg, Joan Terrida.
Maria de la Pau Gené, Premi Planeta 2005 per la seva novel·la Passions Romanes, explicava la setmana passada en la presentació del seu llibre a Barcelona que la crítica del novel·lista Joan Mercè és un capítol tancat, una opinió d'un dels membres del jurat, en un lloc i en una hora equivocats, segons ella. La versió negativa de Mercè d'ara fa un mes es va actualitzar després que Francisco Umbral anunciés també en la presentació de la novel·la a Madrid que Gené no tenia estil. L'escriptor i crític Pere Ginferrer desmentia aquesta tesi. És una escriptora que es caracteritza per tenir estil més que per la peripècia externa argumental de les seves novel·les. Pel que fa a l'obra, Ginferrer celebra que Passions Romanes acabi amb un final ambigu, obert i que influeixin les diferents accions. Un dels mèrits de la novel·la, de la novetat editorial, és, diu Ginferrer, que el lector s'identifiqui amb els personatges. També agraeix que la Roma que escriu Gené no és de postal, sinó viscuda, veritable. El Jaime Bailey, finalista del Planeta amb la I de repente un àngel, també reconeix la vàlua de la manuscrita de Maria Pau Gené. Me l'estic llegint i si jo hagués estat membre del jurat no hagués dubtat a votar-la, afirmava el finalista del Planeta. La versió catalana de l'obra guanyadora apareixerà a les llibreries a partir del mes de gener i això ho ha confirmat l'editor d'aquesta novel·la en català, l'Emilio Rosales.
El Palau d'Esports de la Seu d'Urgell acollirà el 16 de desembre vinent la 55a edició de la Nit de Santa Llúcia amb un clar sabor pirinenc per recordar que va ser en aquestes muntanyes on va néixer la llengua catalana, amb les homilies d'Organyà, com un dels seus referents. Segons va comentar l'alcalde de la Seu, Jordi Ausàs, en la presentació dels actes de la vetllada. La festa de les lletres catalanes arriba en un moment literari català important, segons Jordi Porta, president d'Òmnium Cultural, organitzadora de la festa. Porta va dir que tenia indicis que hi ha obres de gran qualitat que es presenten als premis principals de la nit, el Sant Jordi de novel·la, el Carles Riba de poesia i el Mercè Rodoreda de contes. I va afegir, com a mostra del prestigi del Premi Sant Jordi, el fet que la novel·la guanyadora l'any passat, La ciutat invisible d'Emili Rosales, hagi venut ja 40.000 exemplars i el dret de traducció a 14 idiomes. La festa començarà el 28 de novembre amb el lliurament dels Premis Folk i Torres de Literatura Infantil i Joaquim Ruïra de Juvenil. El Palau d'Esports acollirà el dia 16 els actes de la nit que se centraran dins de la tradició catalano-pirenaica de l'Alt Urgell, amb la participació de Lisboa Central Café, comedians i joves acordeonistes del Pirineu com a homenatge a la ciutat i la comarca que acull la festa.
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha organitzat fins al dia 8 de gener al Museu de Belles Arts Sant Pius V de València l'exposició Constantí Llombart i el seu temps, una mostra que, segons els comissaris Vicent Josep Escartí i Rafael Roca, pretén rehabilitar i rescatar de l'oblit aquest autor valencià i reivindicar el seu paper com a activista cultural, capdavanter de la Renaixença i pioner en l'ús del valencià com a llengua d'erudició i comunicació. El muntatge, que reuneix peces úniques i inèdites, se marca en les activitats commemoratives dissenyades per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per l'any Llombart i el Dia de les Lletres Valencianes. La institució ha triat Constantí Llombart, que va néixer el 1848 i va morir el 1893, com a protagonista d'aquesta commemoració, ja que es tracta d'un creador crucial per entendre la societat i la cultura valencianes de la fi del segle XIX, en els camps més diversos, des de la literatura dramàtica, en vers, fins a la política, passant pel periodisme i l'assaig. La fundació de la Societat Cultural Lorat Penat, la publicació Els fills de la morta viva, que és una recuperació dels escriptors valencians del segle XVIII i segle XIX, i els seus títols teatrals i poètics, La copa d'argent i El darrer agermanat, són algunes de les fites del llegat de Llombart, a qui l'Acadèmia Valenciana de la Llengua li ret aquest tribut.
I per acabar amb les notícies d'avui, us recordem que el proper dimarts, a 6:45 de la tarda, es farà a la Biblioteca Municipal i Comarcal Salvador Estrem i Fa de Falset una hora del conte molt especial. Bad Andersen, un petit homenatge a l'escriptor Hans Christian Andersen, que fou sempre un nen gran, on coneixerem detalls i anècdotes de la seva vida i algun dels seus 150 contes acompanyats amb titelles xineses extretes de les il·lustracions que Arthur Rackman va fer dels seus contes.
I fins aquí, doncs, les notícies del Trasbarat. Si us sembla, passarem ara al recull de premis i concursos.
Què us sembla si agafeu paper i llapis i apunteu algun dels premis i concursos als quals podeu presentar els vostres treballs, provar sort i, per què no, guanyar?
I aquí va el primer. És un premi de poesia. És el Premi Benet i Ribes, que és per un recull de poemes d'una extensió entre 30 i 40 folis. La dotació econòmica són 1.200 euros, més la publicació d'aquest llibre, i teniu temps fins al dia 31 de desembre per presentar aquests treballs. Ho podeu fer a Premis Recull, a l'apartat de correus 88.17.300 de Blanes.
Bé, i el següent premi és el 12è Premi Vila de l'Ametlla de Mar. Els requisits són narracions inèdites d'autors de menys de 40 anys d'edat. La seva dotació és de 1.500 euros i la publicació, i podeu presentar-vos-hi fins al 23 de desembre.
I ara el 8è premi, Romà Planes i Miró. Són per a obres autobiogràfiques, memòries, diaris, epistolaris, etc., que té una dotació econòmica de 1.200 euros i la publicació també d'aquest recull, d'aquest memorial de memòries populars. Fins al dia 31 de maig de l'any que ve, teniu temps, i ho podeu fer a l'Arxiu de la Memòria Popular, que està a la Roca del Vallès. Si voleu més informació, us podeu dirigir a la web de laroca.org.
Bé, el següent premi és un premi de contes, el Premi Internacional Max Aub. Es tracta d'obres en llengua castellana, la seva dotació és de 6.800 euros i s'hi podeu presentar fins al 31 de desembre.
I ara, si us sembla, un premi o un recull que fa que no lliga massa, potser, pot pensar algú, però pensant que és més interessant de comentar-vos. És el sisè premi ATV Pilar Miró. Són per a guions de pel·lícules per a televisió originals inèdits escrits per autors de qualsevol nacionalitat. Hi ha 30.000 euros de premi i 6.000 també pel finalista. Fins al dia 31 de desembre també teniu temps per presentar aquests guions per a pel·lícules i ho podeu fer a l'Acadèmia de Televisió, que està al carrer Juan de Orduña número 3, Ciutat de la Imagen, a Madrid. I si voleu adreça electrònica, doncs academiatv.es.
Bé, i el següent premi és de poesia, que és el primer premi Carme Guaix. Són obres inèdites, escrites en vers, la seva dotació és de 600 euros i publicació, i s'hi podeu presentar fins al 17 de desembre. Patiu si hem anat massa de pressa a l'hora de dir-vos els premis. Ja ho sabeu, si no he tingut temps d'apuntar-vos-els, demà diumenge es repetirà el programa a partir de les 5 de la tarda.
I si no, sempre us queda la possibilitat de telefonar-nos o preguntar-nos-ho a través de la nostra adreça electrònica que hem estrenat aquesta setmana.
I ara passem al següent espai que us hem preparat.
Que és ni més ni menys que la nostra particular recomanació d'avui. El llibre que podem dir, o en diem sempre, el llibre del mes.
Bé, el llibre d'avui, tal com hem dit abans, és L'ombra del vent, el seu autor és Carlos Ruiz Zafón i l'editorial és Planeta. L'ombra del vent, tal com us hem comentat al començament del programa, és una novel·la que ha tingut un gran èxit, no només arreu de Catalunya, sinó també a l'estat espanyol. Val a dir que França ha estat considerada la millor novel·la estrangera de l'any. Anglaterra i Alemanya ha estat la més venuda també durant aquest any i actualment està conquerint Àsia, Latinoamèrica i Estats Units. En definitiva, L'ombra del vent s'ha convertit en una de les revelacions novel·lístiques dels últims temps arreu del món. Anem a fer un breu resum d'aquest llibre.
Una matinada de 1945, un noi és acompanyat pel seu pare a un indret misteriós amagat al cor de Ciutat Vella, al cementiri dels llibres oblidats. Daniel s'empere i troba un llibre maleït que canvia el rumb de la seva vida i l'arrossega a un laberint d'intrigues i secrets enterrats a l'ànima fosca de la ciutat. L'ombra del vent és un misteri literari ambientat a la Barcelona de la primera meitat del segle XX, des dels últims esplendors del modernisme a les tenebres de la postguerra. Combinant les tècniques de relat d'intriga i suspens, la novel·la històrica i la comèdia de costums, L'ombra del vent, és sobretot una tràgica història de mort, el ressò de la qual es projecta a través del temps. Amb gran força narrativa, l'autor entrellaça trames i enigmes a manera de nines russes en un inoblidable relat sobre els secrets del cor i l'embruix dels llibres, l'intriga dels quals es manté fins a l'última pàgina. Per posar-vos una mica de mel a la boca, seguidament us en llegirem un petit fragment.
Un home jove, però que ja llueix uns quants cabells argentats, camina pels carrers d'una Barcelona atrapada sota cels de cendra i un sol vaporós que es vessa damunt la Rambla de Santa Mònica com una garlanda de coure líquid. L'acompanya, agafat de la mà, un noi d'uns 10 anys, la mirada embruixada de misteri davant la promesa que el seu pare li ha fet a trenc d'alba, la promesa del cementiri dels llibres oblidats. Julià, el que veuràs avui no ho pots explicar a ningú. A ningú. Ni tan sols a la mare, vol saber el noi amb un fil de veu. El pare sospira, emparat per aquell somriure trist que el persegueix per la vida. «És clar que sí», respon. «Amb ella no hi tenim secrets. A ella li pots explicar tot». Al cap de poc, convertits ja en figures de vapor, pare i fill s'esvaneixen enmig de la gentada de les Rambles, els seus passos perduts per sempre en l'ombra del vent.
L'ombra del vent és un llibre amb ànima, l'ànima de qui el va escriure, l'ànima de qui el llegeix, dels que el van viure i el van somiar. Cada vegada que un llibre canvia de mans, cada vegada que algú deixa que la seva mirada llisqui per les seves pàgines, el seu esperit creix i s'enforteix. I és això el que passa amb el relat que avui us comentem. El llibre és senzillament rodó, una bona combinació de suspens i intriga, en una Barcelona grisa i misteriosa. La història i la caracterització dels personatges són espectaculars. Ara, per exemple, en parlarem d'ells, d'en Fermín Romero de Torres.
En la immediata postguerra, a banda de molta misèria i tristesa, pululaven pels carrers i places de les nostres ciutats diverses classes d'individus molt característics. Hi havia homes que portaven una vida de pidolaires, eren represaliats de la guerra que feia poc els havien deixat anar dels camps de treball i de les presons, excombatents republicans, desplaçats dels seus llocs d'origen. Per no tenir, no tenien ni família, ningú no els donava treball i ells ni tan sols intentaven buscar-lo. Eren gent trencada, malmesa, desarraigada, sense esperança, sense futur i amb un passat que preferien oblidar. Desenganyats i decebuts, eren la viva imatge de la derrota. Resignats a una existència ruïnosa, conservaven encara una petita espurna d'esperança de que alguna cosa canviés i, davant d'una oportunitat que en raríssimes ocasions es presentava, eren capaços de canviar de la nit al dia i convertir-se en veritables ciutadans, si és que es poden anomenar així aquells que sobrevivien en la dictadura. Aquí encaixaria perfectament el nostre entranyable personatge Fermín Romero de Torres.
Una altra varietat d'elements eren els comissaris de policia, de la policia franquista, guanyadors de la guerra on s'havien destacat per la seva crueltat, sanfreda i manca total d'escrúpols. Durant i després de la mateixa havien comès els atropells més sagnants. No tenien ideologia, i els era igual a qui servissin, a fi de poder continuar fent mal impunement. De fet, algun d'ells va actuar amb de pseudo-sindicalista, rebentant vagues a sou dels capitalistes durant la Setmana Tràgica. Actuaven com agents provocadors i fins i tot havien arribat a assassinar algun empresari carregant el mort dels sindicalistes. En els anys de la dictadura van ocupar-se de l'ordre públic. És clar que no tots els servidors de la llei posseïen aquests trets psicòtics que ratllen la paranoia i l'esquizofrènia, però sí que n'hi havia una certa abundor. Eren elements solitaris, grans consumidors de destilats, que se saltaven els principis de les lleis a la torera i per sistema insensibles al dolor que produïen els altres i al servei d'interessos sempre bruts. Aquí encaixaria el currículum de l'inspector Fumero, un personatge clau que surt a l'obra de l'Ombra del vent.
El context històric està també molt ben representat. Ens el va detallant com aquell qui no vol la cosa, a partir de les vivències dels diferents personatges. Hi ha milers de pistes sobre edificis, situacions històriques o fets quotidians que fan que, a més de la novel·la, tinguis un passatemps a l'hora d'endevinar de què es parla en cada cas. Es tracta d'una gran història que t'enganxa a les seves pàgines des del principi fins al final i de la qual esperes saber-ne el final, però a la vegada no el vols saber per no haver d'acabar la novel·la. Si voleu un llibre per passar una intrigant i agradable estona, aquest n'és un excel·lent candidat. Us el recomanem.
Más de una vez te he querido abrazar por temor a perderte después. Suelo pensar en aquel aviador que no pudo evitar el volcán. Desde que el cielo amenaza llover, el aviador sobrevuela el mismo peligro y ayer.
Després d'aquesta recomanació tan personal que us hem portat, què us sembla si passem a l'aparador?
Aquest aparador ple de llibres que en petites dosis ens conviden a llegir-lo o almenys a saber quines són les novetats editorials.
També per a saber de què van, si ens poden agradar o no, en definitiva, per tenir-ne un tast i posar-vos la mel a la boca.
Per tot això, aquí en tenim uns quants que a continuació us els comentem breument.
En primer lloc tenim el llibre titulat Planeta Franja, de Josep Espluga i l'editorial Pagès Editors. El sociòleg Josep Espluga analitza en aquest llibre com s'ha construït històricament el concepte de franja, enmig de les aferrissades lluites entre diversos sectors socials d'Aragó i de Catalunya. Per tal de resituar aquests processos, el sociòleg canvia d'angle de visió i es qüestiona algun dels tòpics sobre la franja que donem per descomptats amb massa lleugeresa.
El segon llibre es titula La segona vida de les dones. L'autora és la Christian Collanys i Mina és l'editorial que ha publicat aquest llibre. Abans, la menopausa marcava el principi de la fi de la vida activa. Ara, quan arriba aquest moment, les dones poden tenir una vida plena de projectes. Amb el pròleg de Rosa Regàs i la traducció de Josep Alemany, aquest assaig reivindica aquesta segona etapa de la vida adulta de les dones i convida a aprofitar els canvis que se produeixen físics, laborals, de parella, etc., per viure amb tota la plenitud.
Bé, i tenim en següent lloc el llibre titulat Vocabulari del pagès. El seu autor és Miquel Pont i l'editorial Proa. Miquel Pont, pagès i escriptor nascut a la Segarra, ha recollit el bagatge cultural i lingüístic d'unes formes de vida i d'una determinada visió del món que, a causa de la ràpida transformació de la societat, es troben a un pas de desaparèixer. Durant 20 anys ha recorregut masies, museus i col·leccions privades per elaborar aquest vocabulari il·lustrat, amb la voluntat que no es perdi el lèxic del món de la pagesia.
València a cara o creu. Francesc Gibert és el seu autor i Viena l'editorial que ha publicat aquesta novel·la. València a cara o creu és una novel·la irònica i tendra alhora, que narra la història d'una amistat imprevisible entre dos personatges contraposats. Però també és un relat trepidant que descriu sense miraments els entrellats d'una gran operació immobiliària, obra de determinats poders fàctics de València que decideixin canviar la fisonomia de la ciutat a cops d'especulació.
Bé, A cegues és el títol del següent llibre. El seu autor, Claudio Magris, i l'editorial és Edicions de 1984. El protagonista de l'últim llibre de Claudio Magris, que ja ha sortit al mercat en versió catalana gràcies a Edicions de 1984, és algú que ha combatut pels ideals de llibertat i igualtat en tots els inferns del segle XX. Un d'aquells homes que, plens de força moral, de capacitat de sacrifici i dedicació, s'han sacrificat pel futur de la humanitat, sovint en el moment i el lloc equivocats.
Els nostres càters, el títol del llibre, que Jordi Vivià Balada ha escrit i Dux ha publicat. Els nostres càters, el catarisme i la Corona d'Aragó, rastreja intensament la presència de comunitats càteres als territoris de l'antiga Corona d'Aragó i al llarg de la ruta del Camí de Sant Jaume. A més, aprofundeix en la desconeguda relació que els bons homes van tenir amb els també proscrits cavallers templers, així com els processos inquisitorials en què se'ls vinculava amb la bruixeria.
Tarragona sota les bombes és el títol de l'altre llibre. El seu autor, Lluís de Salvador i Andrés, i l'editorial Cossetània. Cossetània Edicions publica una part dels escrits que es va emportar a l'exili el periodista tarragoní Lluís de Salvador i Andrés. La memòria de la vida d'una ciutat de la rereguarda durant la Guerra Civil, molt castigada pels bombardejos facciosos. Salvador reflecteix com es va organitzar la vida de Tarragona en un temps que, tot i les circumstàncies, intentava seguir endavant amb una certa normalitat.
I l'últim llibre d'aquest aparador es titula Ziga fins a Corea del Sud. L'autor és el Ramon Rubinat i Pagès Editors és qui ha publicat aquest llibre. El mateix Rubinat ens explica que un viatge el va dur a Colòmbia, a Riohacha, al Carib més tòrrid, al cor de la música vallenata, a creuar unes regions sorprenents. D'allà va anar al Vietnam, Tailàndia, Malàisia i Singapur fins a arribar a Corea del Sud. Després França i els Estats Units i torna a Lleida. Tota una aventura que ens explica en un llibre que és el primer dels que té previst publicar.
I a poc, com qui no vol la cosa, sense ni adonar-nos-en, ja arribem al darrer apartat del nostre espai.
Si sou seguidors del Trasbarrat, de fa temps, ja sabeu que ens referim a la llista dels llibres més venuts durant el darrer mes.
Tenim dues llistes, els llibres de ficció, novel·la, narrativa, poesia, i els de no ficció, que són llibres d'assaig, periodístics, estudis, etc.
Començarem, doncs, per aquests de, pels de no ficció.
Bé, tenim en sisè lloc la història El Mogàvers, de l'editorial L'Esfera.
En el lloc número 5 tenim Els anys de l'Estraperlo, el Francesc Cabanes és el seu autor i prou l'editorial que ha publicat aquest llibre.
En el lloc número 4 tenim La maternitat d'Eina, Montella és el seu autor i Ara Llibres l'ha publicat.
I ara en el lloc número 3 tenim un llibre molt mediàtic, es titula Caçadors de bolets, si us suposo que us sona, un programa de televisió, està fet escrit per diversos autors i La Magrana és l'editorial que ha publicat aquest llibre.
I bé, en segon lloc tenim Les barbaritats de la Cope, que déu-n'hi-do, les barbaritats, i tant. Bé, el seu autor és Bioque, i Ara Llibres qui l'ha publicat.
I en el lloc número 1 d'aquesta setmana no podia ser d'altra manera, perquè ja sabeu que el diumenge passat se va celebrar els 30 anys de la mort de Franco, doncs un llibre que es titula, precisament, És d'assassins de Franco. Francesc Mar Álvaro és el seu autor i L'Esfera, l'editorial que ha publicat aquest llibre.
Bé, i passem a la llista dels llibres de ficció. Tenim en sisè lloc El Zahir, de P. Coelho, i l'editorial Proa l'ha publicat.
En el lloc número 5 tenim El retorn del professor de Vall. L'autora és a Mankel i Tusquets Editorial és qui l'ha publicat.
I en el lloc número 4 tenim Heretaràs la Rambla, de A. Bosch, i Planeta l'ha publicat.
En el lloc número 3 de la llista de llibres de ficció tenim El port de les aromes, l'autor és Lanchester, i Edicions 62, qui ha publicat aquest llibre.
En segon lloc tenim Les intermitències de la mort, de José Saramago, i Edicions 62.
I en el lloc número 1, un llibre d'un autor que va estar més d'un any el seu primer llibre en llista, i el seu segon llibre doncs, ja està en el lloc número 1. Es podeu imaginar que estic parlant de l'Albert Sánchez Pinyol, i el seu últim llibre, Pandora al Congo, i que Campana ha editat amb gran èxit, i per tant, doncs, suposem que estarà moltes setmanes en aquesta llista, si no, temps al temps, i en parlarem més endavant. I fins aquí, doncs, l'espai d'avui.
Esperem que us hagi complegut especialment. Aquesta, si més no, està la nostra intenció.
Ja sabeu que avui i demà és Fira de Sant Andreu. Ja sabeu també que es pot firar algun llibre.
No estaria de més, i si més no, no falteu a la propera cita mensual del Trasbarrat a la vostra emissora Ràdio Falset.
Que realment no sabem quan serà, però sí que sabem que pel gener de l'any que ve, si no hi ha res de nou, ens tornarem a retrobar.
Per tant, us diem fins l'any que ve amb aquest programa El Trasbarrat, que s'acomiada de vosaltres fins al gener. No obstant, esperem les vostres suggerències i crítiques a l'adreça electrònica del programa, que és trasbarrat@radiofalset.net.
El control tècnic hi ha estat fent-nos la feina tècnica de connexió i gravació, el Vicenç Bruix, sense el qual això tampoc fora possible.
Hem preparat, realitzat i presentat aquest programa l'Agustí Massip
i l'Àngels Martí.
Com dèiem, la propera cita serà l'any que ve.
Quan tornem, si us plau, no falteu la cita mensual amb el nostre vostre espai.
Ara ja us deixem, doncs, sense més dilació, amb l'informatiu de Ràdio Falset.
Bon dia i bona fira.
Adéu-siau, bona fira. Oh, my boy, yeah, boy.